Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvingudes, patinadores i patinadors! Com estan els radioients d'Es patina l'embrague? Esperem que bé! Avui, a la nostra entrevista, coneixereu a un professional de l'àrea d'habitatge de Fundació Drissa, que ens explicarà en què consisteix aquest servei i, a més, ens explicarà altres ocupacions que té. En breus instants, el presentarem. Ara, això sí, també ens presentarem els locutors i locutores que participem a les nostres entrevistes que tindrem avui. Som-hi, a veure, i qui comencem? Doncs, miau! Per exemple, jo mateixa. Ah, ja sóc la Gata Chan i és un plaer tenir-vos aquí, escoltant-nos, com sempre. I ara sí, som-hi, company.
Molt bona, jo sóc en Saúl.
Hola, sóc Susi Country. Yeeha!
Susi, ese yeeha me ha gustado.
Ara sí, comencem l'entrevista que fem a la persona convidada aquesta setmana. Us presentem al senyor Jordi Martí, professional de suport del Servei d'Habitatge i regidor de l'Ajuntament d'Osor. Tot un plaer tenir-te aquí. Benvingut a Ens patina l'embrague.
Benvingut. Gràcies, bon dia.
I bona tarda, i bona nit.
Bona tarda.
Bueno, que benvingut aquí Ens patina. Sí, és un plaer tenir-te aquí a bord.
Moltes gràcies.
Estàs preparat per les nostres preguntes?
Ho intentaré, sí, estic preparat.
Wow.
Es pots fer una petita sinopsi de la teva trajectòria professional?
Doncs mireu, jo, per sort o per desgràcia, he treballat de moltes coses i des de ben jove, com, no soc molt gran, però ja he fet moltes coses i vaig començar, he fet sempre piscina, jo natació, llavors d'aquí vaig començar a treballar de monitor, de socorrista, lo típic, he passat per mosso de magatzem, he fet informador forestal, he fet de monitor d'esquí, he treballat en casals i en colònies amb infants, i llavors ja vaig començar a treballar com a auxiliar d'educació especial com més anys, no? Diguéssim, amb instituts i escoles, i ja el que faig ara, que és d'integrador social.
Sembla ser que t'han agradat molt aquest tipus de feinetes, de tipus, per exemple, d'estar al voltant de persones i sobretot amb quixalla i amb adolescents també. Sembla sempre. Que també agrada molt aquest tipus de persones.
M'ha agradat molt sempre, sí.
Ha molat.
Per què vas decidir dedicar-te al món social, concretament a ser integrador social?
Doncs ara, com us deia, que vaig començar fent d'auxiliar d'educació especial, que es diu vetllador també, és una feina que és una mica precària, perquè treballaves durant el curs i llavors a l'estiu et posaven a l'atur i estaves com fora tot l'estiu, no cobraves l'atur si volies o treballaves més. Llavors, després d'uns anys de fer-ho, vaig decidir que necessitava com un esglaó més a la carrera social, vaig estudiar integració i llavors ja és com que tens una mica més de poder de decisió de treballar en més àmbits dintre del món social, bàsicament això. I abans de treballar aquí a Drissa vaig treballar en un centre d'emergència de menors nouvinguts i res, per ser acabar la integració ja vaig començar a treballar i sense parar fins ara.
Uh-huh. I parlant de Fundació Drissa, què és el que més et va cridar l'atenció de la nostra estimada fundació?
Doncs mira, la Fundació Drissa no la coneixia realment, la van passar, perquè jo no he treballat amb salut mental abans que entrar aquí, Llavors me la van passar una persona que vaig preguntar per feines i em va passar aquesta fundació i altres fundacions que hi ha a Girona, sobretot. I des d'un inici, clar, al no conèixer-la, doncs, em vaig interessar i vaig veure que tenia molts àmbits, moltes feines, molts projectes a dintre. A part, hi ha gent diagnosticada que també treballa, vull dir que és com un complet, no? I és això, al final, el que m'ha cridat més l'atenció és això, no? Que hi ha un munt de projectes amb els quals es treballa i que estem mesclats amb gent amb diagnòstic, amb gent que no, i tots som un grup que ens movem en la mateixa direcció, no?
I el que és entre les coses que fa Fundació Drisses, doncs ara, per exemple, al que anem, què és el servei d'habitatge i a qui va dirigit?
Doncs mira, el servei d'habitatge és un servei que té la Fundació que o sigui, va dirigit a persones amb problemes de salut mental, bàsicament, i el que es tracta és que aquestes persones puguin viure a la comunitat en plena autonomia, dins la comunitat, com qualsevol altra persona. Aquest és, diguéssim, l'objectiu principal de la Fundació, és això, no? Buscar aquesta ajuda o aquest suport en aquesta gent perquè pugui viure en la comunitat.
Quins són els serveis que oferiu?
Doncs mira, els serveis, aquí m'he hagut de... O sigui, els tinc presents perquè els fem diàriament, però m'he hagut de fer una mica de xuleta aquí perquè, clar, el tema de les sigles i això costa una miqueta. Tenim els SATs, vale? Els SATs són els serveis d'atenció domiciliària, sí? Que aquí, bueno, es realitzen accions amb persones, tant accions personals com d'ajuda a la llar, com suport social, com anar a fer el toc, aquestes coses, sí? Anar a comprar, anar a fer una volta, netejar a casa, vale? I això es fa a la llar d'aquestes persones i això es fa per potenciar la seva autonomia. El tema és que no anem i li fem això, sí? Sinó que ho fem, els ajudem o els motivem a que ho facin i, si cal, els donem un cop de mà, sí? Això és el SAT. Llavors hi ha el PESALL, que és similar, però es diu Programa d'Autonomia a la pròpia llar, que de fet és similar, és desenvolupar activitats de la vida diària d'aquestes persones, a la seva llar també, o a la comunitat on visquin, per augmentar també l'autonomia i la integració dins de la comunitat global. Sí? I després d'això tenim a la llar amb suport, que aquí a Drissa tenim el pis Pont Major, que és el pis que tenim, que és un dispositiu comunitari de rehabilitació, no? I està dins de la xarxa de salut mental també, i és per a les persones amb salut mental que no tenen suport familiar o no poden arribar a tenir un habitatge per ells mateixos, per tema de diners, per tema del que sigui. I llavors en aquest cas tenim el pis de Pont Major, que és per 6 persones, i allà estan, i nosaltres els hi fem també servei en aquestes persones.
Molt bé. I quines són les teves funcions com a professional de suport?
Doncs això que us deia. Doncs jo cada dia tinc com 3 serveis més o menys, vaig amb persones, hi ha persones que viuen de 3 en 3, pisos de 3, pisos de 2, gent que viu sola, i jo vaig allà i, per exemple, hi ha dia que toca anar a comprar, doncs anem a comprar. Hi ha dia que toca anar a fer el vol o fer el toc, així, també sortir. El tema social és molt important, perquè hi ha persones que els costa més socialitzar que altres, i nosaltres som un suport per ells, per sortir de casa, ni que sigui. Fer neteja, hi ha dies de neteja, que és el que costa més sempre, doncs s'ha de fer neteja, ordre, sí? I en definitiva això, i també acompanyem el metge, tot i que no seria la nostra tasca real, però també acompanyem el metge perquè hi anem molt nosaltres, hi ha persones que anem tota la setmana, hi ha persones que anem 2 dies, 3 dies, tot depèn de l'usuari. I la idea és aquesta, acompanyar-los en aquesta vida diària i motivar-los, ajudar-los a que se'n surtin elles soles.
Quins són els requisits que s'ha de complir per poder accedir al servei?
Doncs mira, pel tema del servei d'habitatge, són persones amb problemes de salut mental, i cal tenir un grau de discapacitat d'un 33% o superior, i estar en situació de dependència, perquè no et puguis tu sola portar tu sola, tu mateixa, o tinguis altres coses que depens això, d'un suport com el nostre. També un dels requisits, tot això és de la Generalitat al final, la Fundació agafa coses de la Generalitat perquè són els, diguéssim, els que estan per sobre nostre en aquest sentit, han d'acceptar quan entren a nosaltres de fer activitats de la vida diària, que és el que dèiem abans, sí? I una altra cosa més tècnica és que han d'estar empadronats aquí a Catalunya.
A quantes persones ateneu i quin territori abarqueu?
Doncs mira, ara mateix ahir ho parlàvem amb l'Ariadna, que és la nostra superior, que vam comptar una vuitantena de persones ara mateix, però això va canviant. Hi ha gent que entra, hi ha gent que surt, per motius diversos, però una vuitantena de persones, més o menys, portem entre els 14 professionals que som, 14 crec, si no m'equivoco. I el territori és, en principi, és tota la província de Girona. Jo vaig des de Torroella, la Bisbal, fins a Santa Coloma, la Cellera, Salt, però també anem a Figueres, a l'Empordà, encara no hem tocat la Garrotxa ni res, tot i ser Girona, però mai se sap.
Moltes gràcies.
Pregunta que considero important per a tu. Què és el més gratificant de la teva feina en aquest servei?
Doncs molt bé, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè realment, com he dit abans, sempre m'he mogut amb aquest món, tot i no ser des de sempre social, però sempre m'ha agradat estar barrejat amb persones, i aquestes persones, si tenen alguna necessitat, doncs jo estic més còmode, i en aquest sentit el més gratificant és poder doncs, donar suport a aquestes persones, ajudar-les i que elles estiguin més bé, encara que siguin les dues hores que vaig jo, saps? És el que més em gratifica, i no sé, i jo al final no actuo diferent fora de la feina com a la feina. Jo sóc igual a tot arreu i els tracto igual. ¿Vale? Gent que diga, fa dos anys que hi sóc, aquí a Drissa, aquest mes fa dos anys, i el tema és que jo tracto igual a les persones com si parles amb les meves amistats. Hi ha coses que no, perquè ja veus, no? Però no tinc cap problema amb fer bromes, amb intentar pues, fer riure, que m'encanta fer riure a la gent, i llavors és el que més m'agrada, no? Que la gent rigui, estigui contenta i feliç amb la vida que li ha tocat. No?
Estupendo. I ara passem a unes preguntes del teu càrrec com a regidor.
Ui. Tranqui, són normaletes també. Vinga, va, som-hi, va. Company, endavant.
Som-hi. Com et va arribar l'oferta de regidor?
Doncs mira, jo fa dos anys i mig que visc a Osor, al poble aquest, i llavors vaig entrar a la comissió de festes d'allà al poble, perquè també per conèixer gent i tal, i el poble és un poble molt petitó, són 400 habitants, i vull dir que és mega petit, i més o menys tothom es coneix, i a la comissió de festes ja hi havia un company que ja està de regidor, i va haver-hi un moment que van plegar per motius diversos dos regidors i m'ho va proposar. Va dir que no et faria res, t'agradaria fer de regidor i tal. I bueno, jo m'ho vaig pensar, no ho havia fet mai. De fet, tinc amics que sí que han sigut regidors i tal. I bueno, sempre havia fet gràcia, però no hi trobava el moment. No? I si un poble petitó, doncs serà més fàcil, no? Dic jo. Però bueno, i així és com vaig entrar.
Estupendo. Quines són les teves tasques com a regidor de l'Ajuntament d'Osor? I què és el que més t'agrada?
Bueno, aquí, al ser un poble molt petitó, tothom em pregunta quan els dic «Soc regidor», i diu «De què?». I dic «Bueno, doncs de tot, de cultura, d'obres i serveis, de totes les...». No? Perquè som cinc i entre els cinc ens repartim totes les àrees. La tasca, doncs, bueno, diguéssim, com obligat i això és que hem de fer els plens, i els plens és un cop cada dos mesos, que no és molt, i llavors fem reunió cada setmana doncs, per parlar de les coses del poble, que si subvencions, que si plans, que si... És un món bastant... El món de... Diguem, aquest públic polític és un món super difícil, o sigui, és un laberint, realment,
Què t'ha sorprès més de la feina de l'Ajuntament?
Doncs mira, doncs això que et deia, que al principi de les primeres reunions, jo porto des de l'abril, que o sigui, porto res, molt poquet, i encara m'estic adaptant a... Quan fem reunions, doncs l'alcalde se seu allà i ens va dir, mira, que si el PUS, que si el POM, que si el POC, que si tal, i jo sempre ho pregunto, perquè jo m'agrada preguntar les coses que no entenc, i déu-n'hi-do, doncs, no? Em sorprèn que sigui tan enrevessat el món de les subvencions, bé, tots els pobles viuen de subvencions de l'Estat, d'europees, d'on sigui, perquè si no, no subsistiríem. I en pobles petitons, perquè Osor és un dels pobles d'aquests rurals, que ara es va fer justament una llei a favor dels pobles petits, doncs encara en podem demanar més. I cada dia, cada reunió és una que si una subvenció aquí, a veure si els requisits són els bons, si podem, no podem, i així anem. I és això, és com una feina molt tècnica, no? Jo pensava que seria més no tan jajaja, no? Però que déu-n'hi-do la feinada que hi ha amb aquests temes.
Que seria més light, no?, per exemple.
Pensava que seria més light, però no. Per poble petit, però no, ni així, ni així.
Quins canvis ha sofert el poble d'Osor des que ets regidor?
Doncs mira, jo crec que l'únic canvi és que han passat de ser tres regidors a ser-ne cinc una altra vegada. No, canvis, aviam, sempre hi ha canvis, però que jo hagi vist, no hi ha hagut cap mena de canvi així gran. Però bé, a poc, tenim temps, fins al 2027.
Sí. Tens pensat realment reemprendre algun dels teus estudis, com per exemple la filologia?
Bona pregunta, sí. És una cosa que sempre he tingut així com aquesta espineta clavada, perquè vaig començar filologia, no la vaig poder acabar per motius laborals i que la universitat és molt cara, però sí, sempre tinc aquest pensament i sí, vull acabar algun dia filologia catalana. Algun dia m'agradaria.
I per les persones interessades, l'última pregunta, com poden contactar o veure més informació sobre el servei d'habitatge, per exemple?
Doncs mira,
és important,
fàcil.
Això,
Superfàcil. Si vols més informació, només has d'anar a la web de la Fundació Drissa, que és fundaciodrissa.com. Si vols algú més directe i preguntar algun dubte, tens un correu electrònic que és habitatge@fundaciodrissa.com, i si el tema d'informàtica no et dona bé, sempre pots trucar a les oficines, que és el telèfon 972-24-9344.
Ho pot tornar a repetir, sisplau, que m'ho apunto?
Sí, el telèfon o tot?
Todo.
Tot. Mira, la web de Fundació Drissa és fundaciodrissa.com.
Sí?
Sí.
I el telèfon?
El telèfon és 972-24-9344.
Perfecte, ara sí. Som-hi, merci, gràcies.
De res.
Molt bé, company. Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir abans de finalitzar l'entrevista?
Buah, que estic molt content d'estar aquí. Em fa molta il·lusió i sempre havia sentit a parlar i ja tenia ganes.
Molt bé. Molt bé, doncs avui, d'aquí una estona, tornem per fer-te unes preguntes més personals i divertides. D'acord?
Molt bé, gràcies.
Ara donem pas a les seccions personals dels nostres companys.
Ens patina l'embreguer és l'expressió radiofònica d'una cultura desenvolupada i sofisticada. Arts, llengües, ciència, tecnologia, etc.
Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel i avui us presento la cançó de Buffalo Springfield anomenada For What It's Worth. La cançó es refereix a la por que es va viure a les protestes de Los Angeles de 1966. També s'interpreta com una protesta contra la guerra del Vietnam, però la banda només pretenia reflexar la seva postura sobre el que passava a la seva ciutat. Captura l'ambient de l'època amb manifestacions i les respostes policials. Es va convertir en un himne hippie i la lluita per les llibertats i els drets civils. I fins aquí la meva secció, espero que us hagi agradat la cançó. Fins aviat.
Happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong.
young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. In the street, singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid.
Hola, bones. Benvinguts a la meva secció. Soc la Pilar i avui us porto la recepta següent, que és sopa de cogombre amb ceba i poma. Primer de tot, comencem amb els ingredients necessaris per poder-la realitzar, que són els següents: 3 pomes, 3 cogombres, 3 cebes, 3 cullerades d'oliva virgen extra, sal, pebre, 30 grams de pinyons, mig litre de llet i julivert. Doncs va, ja tenim els ingredients a taula i ara preparats per realitzar pas a pas. Primer de tot tallarem el cogombre a talls, netejarem i traurem el cor de les pomes i tallarem a talls. Seguidament precalentarem el forn a 180 graus. Netejarem les cebes i les tallarem per la meitat, les pintarem amb oli d'oliva. Les posarem al forn durant 20 minuts o fins que estigui amb un color daurat. Retirarem i reservarem. Continuarem posant en un got de la batedora la llet, la ceba, les pomes, els cogombres, l'oli d'oliva, la sal i el pebre, i ho triturarem tot fins a formar una espuma. Finalment ho servirem amb una mica de julivert i uns quarts pinyons torrats. I un consell, si us voleu més espessa, ho posarem en una altra líquida. I fins la propera setmana, adeu-siau.
Hola patinadors i patinadores, sóc en David. Avui us parlaré d'en Bruce Springsteen, conegut també amb el nom de T-Boss. És un cantant, compositor i guitarrista de rock estadounidenc. Ha publicat 21 àlbums d'estudi durant una carrera de 6 dècades, la majoria de les quals compta amb la seva banda de suport, Strip Band. I ara us deixo amb la cançó de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire. You can't start. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere.
Es patina l'embrague, és gimnàstica emocional, no t'ho perdis.
Hola queridos patinadores, bienvenidos de nuevo a la sección de películas. Hoy hablaremos de El escándalo de Larry Flynt. Esta película dirigió Milos Forman, el director del musical Hair y la aclamada Amadeus. Bueno, supongo que ya conocéis quién era Larry Flynt. Fue un editor y magnate del porno. Es conocido por haber creado la revista Hustler. Cuando se pusieron a la venta las revistas, unos activistas conservadores, sobre todo de antipornografía, querían condenarle de forma irregular. En otras palabras, montando un espectáculo. También debemos recordar que Hustler hacía también parodias, sobre todo la del anuncio de Campari, con una entrevista satirizada con Jerry Falwell. Pues mirad, este Falwell no le gustó aquello y demandó a Flynn por difamación, invasión de privacidad y provocación de daños emocionales. Falwell ganó el juicio y Flynn fue hallado culpable solo por daños emocionales. Pero aquella entrevista no es más que una parodia. Pues mirad, Flynn pidió apelación en el Tribunal Supremo y ganó el caso. De hecho, en esta sección no estamos hablando de porno, sino de sátiras. En un caso reciente vi que South Park hizo algunos recientes episodios de sátiras sobre Donald Trump, sus aliados y sus frívolas demandas contra los medios de comunicación y la opinión pública que dan una opinión negativa sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Trump y sus secuaces, cuando lo descubrieron, soltaron una rabieta y estoy seguro que piensan demandar, pero se han olvidado de algo. En el caso de la apelación de Larry Flynt contra Jerry Falwell, dice lo siguiente. En el ánimo de la primera enmienda está el libre flujo de ideas. La libertad de expresar no es solo para su propia opinión, sino que es esencial para la búsqueda de la verdad y la vitalidad para la sociedad. En el mundo de los debates públicos, muchos se hacen por motivos menos admirables y sin embargo están protegidas por la primera enmienda. Bueno, si estáis interesados en ver los episodios de South Park, estoy seguro de que os empezaréis a reír, además de que vayáis teniendo pensamiento crítico. Eso es todo, queridos patinadores. Aquí Manon Sologaistua se despide desde Ens Patina l'Embrague.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà de Ronnie James Dio, més conegut com Dio, i el tema Rainbow in the Dark, que un tema que parla de soledat, que viuen els grups coneguts mundialment, i tenint tota la fama i diners es troben sols. Dio ja venia de cantar amb Rainbow i Black Sabbath, on es trobava molt estressat, i va ser quan va decidir deixar-ho tot i continuar la seva carrera en solitari. Rainbow in the Dark és un tema molt potent del seu primer àlbum en solitari, Holy Driver. I us deixo amb el tema de Rainbow in the Dark. Fins la propera.
Me! Hola, soc la Susana amb la meva sessió Cercant les portes a l'univers. Com sabeu, faig els 7 primers signes del seu dia ben situats aquesta setmana i en primer lloc està Capricorn. La fabulosa energia astral que reps contribueix a fer que la sort sigui la teva companya de viatge al llarg de la setmana i no hi haurà qui et faci ombra. El que et preocupa s'anirà solucionant i el que abans tenies en contra ara es posarà a favor teu. Prendràs la iniciativa a l'amor i això farà feliç. Saps què vols i és el moment d'anar-hi. En segon lloc, balança. L'energia del briós planeta mare al teu signe fa que siguis molt actiu i voluntariós i serà difícil que se t'escapi el que vols. Juga bé les cartes perquè tens el triomf a l'abast de la mà i pots consolidar alguna cosa que acabes d'iniciar. Sabràs fer que les persones que t'envoltin facin allò que vols, de la manera que prefereixes i sense enfrontaments. Tercer lloc, peixos. Aquesta lluna nova davant del teu signe harmonitza la teva vida i t'allibera de totes aquestes situacions que frenen o fan patir. Aprofita la teva sort i viu com desitges, sense donar explicacions a ningú. La teva economia es reactiva i pot passar una cosa inesperada que favoreixi els teus ingressos. Els detalls, les coses senzilles de la vida i les relacions quotidianes és allò que et farà feliç. Quart lloc, càncer, cranc. La lluna nova contribueix que siguis una mica melanconiós, però tens els planetes Júpiter i Venus en el teu signe, que et fan molt afortunat i seductor. Aprofita aquesta meravellosa energia astral que t'es rebent per fer realitzar algun somni. La teva rica vida interior, la teva capacitat de donar-ho tot emocionalment et faran viure moments de molta plenitud. El 19 i el 20 són els teus dies màgics. En cinquè lloc, Taure. Amb el quart menguant en el teu signe i els canvis de lluna, que té lloc el dia 23, es dissipen situacions doloroses del passat i començaràs a notar que l'energia comença a canviar i que et sents més segur. Para atenció a les casualitats i recorda que les bones oportunitats cal agafar-les al vol. Tot anirà sobre rodes si no confies gaire. Sisè lloc, Verge. Moltes felicitats. El dia 22 el sol ingressa al teu signe i protegit per la seva lluminosa energia, el que et semblava gairebé impossible pot deixar de ser-ho. La lluna nova que té lloc al teu signe també posarà el seu granet de sorra perquè et sentis enfortit i capaç de tot. Bon moment per plantar-te la teva vida amorosa i dir que portes silenciat fa temps. Setè lloc, Leo. Tu mai passes de ser percebut perquè tens una brillantor especial i ara que el sol transita pel teu signe fins al dia 22 encara més. Tindràs molta seguretat i res no t'aturarà si proposes alguna cosa. El 21 o 22 de la lluna el teu signe fa màgic i contribuirà que les coses es desenvolupin amb facilitat. Aquesta lluna nova afavoreix la teva feina i diners i podrà fer gran passos a les teves aspiracions. I fins aquí els 7 signes primers de l'horòscop, sóc la Susana, a reveure.
Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saúl, amb la seva secció, la millor música de tots els temps. Avui us porto una cançó molt potent, interpretada per una gran artista, Madonna. La cançó es diu Frozen i parla sobre lo difícil que és per a algunes persones obrir els ulls al món i veure que no només existeixen ells mateixos. D'aquí ve l'estribillo, quan el teu cor no està obert. Obert a l'amor. També parla sobre la idea de lo important que és que la gent desperti, que tenen la clau per fer-ho i així canviar i fer canviar el món. I fins aquí la meva secció. Em despedeixo i fins la propera. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
Patina l'embrague.
Soc Susie Country i ara us porto la meva secció. Us parlaré del cantant Patrick Norman, nom artístic d'Yvon Etier. Va néixer a Montreal, Quebec, el 10 de setembre de l'any 46. També va formar part d'un grup anomenat Rusted Road. Ell s'encarregava de tocar la guitarra, el baix i també com a cantant baríton. Us deixo que escolteu aquesta cançó, Ghost Rider in the Sky, de Patrick Norman. Fins la propera. Yeehaw!
Seguim amb el Jordi Martí, professional de suport del Servei d'Habitatge de la Fundació Idrissa. Abans de començar les preguntes personals, et farem dues preguntes que ens han quedat al tinter. Primera, ara que fas política, et veus pujant d'esglaons en aquest món?
M'agrada que em fes aquesta pregunta. Ara mateix, veient el complicat que és la política, entre cometes, municipal d'un poble petitó, no m'imagino estar a la Generalitat o, no sé, al Parlament Europeu o a Espanya, no sé. A part de que el tema polític està una mica... No sé com dir-t'ho, seré sincer, eh? Vull dir, els polítics, quan arriben al poder, en general, doncs, es vicien i el que val... Està clar, que estan agafats per totes bandes i no poden fer realment el que prometen al principi, o sí, però no els deixen, perquè el tema d'aquest món en el que vivim, doncs, manen els calés i és difícil. I, no sé, hauria de sortir un partit que em digués, vamos, tens llibertat de fer el que sigui, però això és com impossible avui dia, però bueno, mai es descartaria. Jo de moment estic bé aquí al poble, tinc fins al 2027 que torna a haver eleccions i després ja veurem si continuarem o no.
Com pots compaginar la feina de Idrissa amb la feina de regidor?
Bona pregunta, però realment el tema de regidor no és ben bé una feina, podem dir, no és la que em dona, diguéssim, el sou per sobreviure. De regidor tenim una reunió els dilluns i si al ser un poble petitó, sí que realment, per exemple, aquí a Girona hi ha l'alcalde, hi ha els regidors, hi ha els tècnics i hi ha la brigada. Doncs allà a Osor passem de l'alcalde a la brigada directa. O sigui, si vols una cosa, allà al poble la fas, no? Bàsicament tenim l'alcalde que va pels puestos amb la camioneta del Johnson fent coses, vull dir que no és com un poble o Girona que no veuràs potser l'alcalde anant amb el camió de les escombraries, no? En el nostre cas sí. Llavors jo tinc una feina, això es respecta, i fora d'aquest horari doncs jo faig el que crec o puc fer a part dels plens i les reunions, que sí que hi vaig, però vull dir que és fàcil de compaginar de moment.
Doncs moltes gràcies per contestar.
A vosaltres.
Bueno, hem arribat a la part del programa on fem l'entrevista més personal al nostre convidat. Estàs a punt?
A punt.
Comencem, pues. Quan has tingut un dia llarg de feina, què t'agrada fer per desconnectar?
Doncs mira, jo des de sempre he fet esport a la meva vida, a part d'altres coses, i m'agrada molt anar a la piscina. Jo he nedat molts anys de la meva vida i dos cops a la setmana mínim vaig a nedar a la piscina i allà em relaxo, m'abadeixo, no sent res, estàs dins l'aigua, vas tu sol i m'encanta. I si no puc nedar, doncs em vaig a caminar. També m'agrada molt.
T'agrada practicar algun tipus d'art, com escriure, dibuixar, tocar un instrument, etc?
Doncs saps que m'encantaria, M'encantaria tenir les teves dots, segurament, però ni dibuixar, no dibuixo gaire. Escriure m'agradaria molt perquè a la vegada he començat Filologia Catalana estudiant, és una cosa que m'agradaria, però no sé, és com el meu pensament és o no tinc temps o no estic allò inspirat i llavors no em surt res, i llavors com a molt llegeixo, però també em costa una miqueta.
Prefereixes anar a un concert o anar al teatre?
No sé, jo crec que tot té el seu moment. M'agrada molt anar a concert i sobretot a l'estiu, que n'hi ha cada dia quasi bé. Però el teatre és una cosa que està molt, molt infravalorada i un cop vas a veure obres és magnífiques i està molt bé.
Passem a la següent pregunta amb la companya, som-hi.
I preferiries viatjar al passat o al futur?
Uau, crec que al passat. Sempre he pensat que m'agradaria veure l'època medieval, com es vivia, i potser més enrere. Sí, m'encantaria anar al passat.
Quina pel·lícula t'agrada més?
Quina pel·lícula? Doncs mira, jo sóc molt fan de la ciència-ficció i de coses que no són reals, realment, i el que m'agrada molt és no sé si coneixeu El Senyor dels Anells. Aquestes pel·lis les he vistes, doncs, no sé, poder 8 o 10 vegades amb tots els idiomes possibles. També m'agrada molt el Joc de Trons, que també és una sèrie però és així també irreal.
Quina casa?
Ah, de Joc de Trons? Uf, no sé.
Bé, és igual.
No, no, els llops, sí, clar. Els llops. Vull dir, els d'Invernàlia, no?
Invernàlia?
Sí.
Jo sé
Targaryen. Sí, no?
Bé, és igual.
I així, aquestes pel·lícules fantàstiques m'agraden, tot i que a vegades les coses reals també són necessàries de veure perquè també t'ensenyen coses que estan a la realitat, no? Ja sigui pel·li, documental o el que sigui.
Si poguessis anar de viatge a algun lloc amb totes les despeses pagades, a quin dels 5 continents t'agradaria viatjar?
Doncs mira, ara mateix hi tinc una espina clavada i m'agradaria anar a l'Àsia.
A l'Àsia? Oh.
Però concretament al Japó.
Toma ja! Xoca-la.
Sabia que t'agradaria, eh? No sé, des de sempre, no sé, soc fan de...
Sí,
soc fan del Bola de Drac, vaig créixer amb això i l'anime i tal. I m'agrada això i lo tradicional d'allà, no sé.
Ja ens entro,
sí. Quina estació t'agrada més per viatjar? Hivern, estiu, tardor o primavera? I per què?
Doncs mira, l'estació és l'estació que tingui més diners per fer-ho. Però sí, estiu tardor, allò al setembre, de fet les vacances, com que aquí a Drissa ens fan agafar les vacances al desembre i per tot l'any, normalment m'agafo més al setembre, que és un bon moment també, no fa tanta calor, s'està bé, per anar a caminar per la muntanya.
Tens alguna frase o alguna cita que et motivi o t'inspiri que vulguis compartir amb els nostres oients?
Sí, per què no? És una frase que de l'Estellers, és un poeta valencià que diu que tot està per fer i tot és possible.
Molt bé. Jordi, hem d'anar acabant el programa. Gràcies per haver vingut a compartir la teva experiència i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
I abans d'acabar, t'agradaria fer un saludillo?
I tant. Mira, volia agrair-vos a vosaltres, que esteu aquí.
Tothom.
I a tot el grup,
a tot el grup
dels Patina l'Embrague.
Sí, o quin honor.
Antoni, a l'Anna, que m'han ajudat a amb això, i també a la Fundació, perquè no? Perquè... I al meu pare, que no m'està escoltant, però és igual. Lo típic que es diu, no?
Bé, d'acord. Doncs moltes gràcies per haver vingut i bueno, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Avui en dia... és molt important tenir una llar on poder trobar-se, on desconnectar, un refugi on trobar pau i descans. Encara que no només és necessari una llar, sinó que es necessita crear uns hàbits, unes rutines i un bon ambient perquè hi hagi una bona convivència. Totes les persones tenim dret a una vivenda digna, però hi ha molta gent que necessita un suport i acompanyament pel dia a dia.
Gràcies a persones com l'entrevistat, es fa possible que amb aquesta gran ajuda puguin millorar la seva qualitat de vida i l'autonomia. Aprofitem per donar les gràcies a tot l'equip de ràdio que fa possible aquest programa cada setmana. A vosaltres que ens escolteu i a les ràdios amigues que ens difonen. Avui ens acomiadem amb el grup Zoo i el tema Tobogán. Fins la setmana vinent.
Urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengent d'un penya-segat. 7 propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el palau 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. Aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán. Que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal.
tobogán. Li falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la felicitat. Un tobogán, qui no té un capritxet a sa casa. Els pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Eixeu va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vagi algú i li el posi, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.